Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, aquest programa que dediquem a la novel·la històrica i on també, de manera amena, parlarem d'història local i universal. Us informem de novetats, de curiositats i xerrarem amb escriptors, escriptores, arqueòlegs, historiadors... Bé, tot aquell que es deixa entrevistar i que tingui una relació amb la història. I com que la nostra intenció és fer un vas recorregut per la història de forma cronològica, en el programa d'avui viatgem al Renaixement italià. I ho farem amb la novel·la escrita per Sonia Leonard d'Ormois, nascuda de Venus. Coneixerem com era aquesta època que ens escriu el llibre i us presentarem una darrera, bueno, com sempre, Elkin, una darrera novetat literària per als entusiastes de la història. I ja sabeu, com sempre, farem l'entrevista a la Sonia Leonard. A veure, Quim, aquest Renaixement, aquesta època tan maca, perquè era una època... Bueno, potser abans de parlar de com era el Renaixement, primer, a la gent suposo que els agradarà aquesta novel·la, la situem al Renaixement, però quins són aquests personatges? Fes una mica de sinopsi del que la gent s'ha d'engrescar per comprar-la, va.
Perfecte, molt bé. Com tu molt bé dius, Lídia, és una novel·la que ens situa en el Renaixement italià i està ambientada a on sorgeix el Renaixement, és a dir, a la Florència de 1475.
Exacte.
I a més gira a l'entorn d'un dels grans pintors del Renaixement, que va ser Botticelli. Combina elements destacats a la novel·la històrica, també hi ha, podem dir també, una part de narrativa romàntica, amb tres grans històries d'amor, i la part de thriller.
Aquesta.
Aquest és el que et va tu, eh? Sí, en la qual doncs hi ha la recerca d'un quadre perdut. Al final, diguem-ne que totes aquestes trames s'uneixen. Un llibre molt atractiu de llegir, molt fàcil de llegir. I, com deia, doncs, el personatge central d'aquesta novel·la és el gran mestre Sandro Botticelli, que en el llit de mort demana al seu confessor que lliuri una carta i un quadre secret al fill de la seva musa, que va ser la vella Simonetta Vespucci. Aquest quadre que li entrega el propi Botticelli en el seu confessor no apareixerà, desapareixerà, de fet, no es veurà mai. I llavors doncs, ens trasllada 500 anys després la protagonista de la... una de les protagonistes de la història, que és la Carla, que és una noia catalana, que és historiadora de l'art i restaura quadres antics, doncs començarà la cerca d'aquest quadre perdut. Aquesta cerca li farà descobrir qui és de veritat ella i, a més, també descobrirà el vertader Botticelli, no? I el quadre, doncs, que li canviarà una mica la seva vida. Una novel·la, doncs, amb parts de misteri i molta intriga.
Jo, això que estaves comentant, a mi m'agraden molt els llibres que tenen capítols curts. I aquest els té curts, perquè és com si et digués, va un altre, o no, aquí m'aturo per saborejar, no, tot això.
Sí.
I a més, fixa't, això ja ens hi hem adonat, de què té la Sònia, ens fa una foto planell de lo que era la Firenze del 1500, aproximadament, no? I sí que és veritat el que comentes tu, no? Aquestes tres parts del llibre, aquests tres moments temporals, perquè, clar, el pintor Sandro Botticelli i Simonetta Vespucci ha tingut molta especulació la relació que van tindre entre ells,
sí,
no? Fins i tot s'ha llegit que Sandro Botticelli potser era gay o que tenia un amor platònic per ella. S'han escrit moltes coses envers aquesta relació, perquè no hi ha proves tampoc del seu romans, no?
No.
Però sí que és veritat que els historiadors coincideixen en què va ser la seva musa inspiradora. De fet, quan m'estava mirant els quadres, no, que en el llibre, a més, et fa fixar amb els quadres, no, que és allò que comentàvem, de que les dones semblava que tenien el front més alt,
sí,
i que de fet se'l depilaven per tindre una com se diu, una fàcia, és una cara més neta, més intel·ligent.
Ah,
i si us hi fixeu, agafeu un llibre o senzillament mireu alguna fotografia de Botticelli i veureu que concretament Simonet és així, que té tot això com més rapat, com un front més protuberant, no? I és, era una assumpte de bellesa del seu moment, no? Però després, Quim, a veure, aquest Botticelli es va inspirar per fer el quadre del naixement de Venus.
Sí.
I per fer la primavera.
I la primavera. Són els dos quadres, diguem-ne, més reconeguts en el qual hi apareix la...
I tu no creus que hi ha altres quadres? Jo ho dic perquè ho vaig estar mirant. Hi ha altres quadres que sembla que ella també hi sigui. Sí. Això és una cosa entre tu i jo, eh? Vull dir que no som experts en això.
No, al contrari. De fet, com tu molt bé dius, és que més Simonetta serà... Sí que es considera la musa de Botticelli, però també la musa de molts altres pintors.
Sí, oi?
Inclús el propi Da Vinci fa un dibuix, quan es mor, fa un dibuix del seu funeral, amb ella representada.
Aquest moment em va agradar molt. Sí. Perquè aquest llibre, de fet, no es fan spoilers. No gaire.
Però,
per exemple, el tema del Leonardo és molt bonic quan la veu, no? Que ell, senzillament, amb l'aire, fa un traç.
Un traç.
I aquell traç li queda amb ell estampat dintre del que és la seva memòria i és capaç de reproduir-lo, no? Per tant, està molt bé això que dius, que veiem moltes Simonetes.
Exacte.
Com un perfil de dona bonica. Sí.
Tu dius. És de fet, el model de dona del Renaixement, Simoneta.
El model ideal.
El model ideal. El model ideal. I el que també és molt curiós és que bona part dels pintors que la representaran ho faran de memòria. És a dir que...
Sí, és veritat. Sí, ho faran de memòria.
De fet, s'especula que Botticelli i algun altre pintor la van pintar com a model en vida, però la resta de representacions és quan ja ella estava morta.
Això, de fet, és un fet que jo que he estat darrerament doncs, mirant una mica el tema del barroc, hi han hagut fins i tot aspectes arquitectònics que et preguntes com aquesta gent... No hi havia fotografia, clar que hi havia gent que viatjava, entenc jo, però s'ha demostrat que alguns dels arquitectes ho feien, però per lo que explicaven, per lo que deien, sense un coneixement real com ara, no, que tenim 40.000 estris per poder arribar. També hi ha una altra cosa que penso que és interessant de comentar, i és que, i encara no sé per què el van deixar enterrar on ell volia ser enterrat. Això li preguntarem a l'autora.
Sí.
Però el van enterrar al mateix lloc que la Simoneta.
Clar.
Però a on? A on? Als seus peus.
Als seus peus, sí. Clar, això és el que tu dius. Símbol de que volia estar amb la seva estimada, encara que fos que no haguessin mantingut una relació real, però era el seu amor platònic. No?
Hi ha una... Sí, digues.
Diguem-ne que des que ell descobreix aquesta musa, el seu art canvia. L'art de Botticelli, doncs, es perfecciona, es fa uns traços molt més fins, és a dir que és una font d'inspiració per Botticelli.
Clar, sense Simoneta. Entrar, perquè volem entrevistar l'autora, però sí que és veritat que el Renaixement és un moment cultural, segle XV, segle XVI, on apareixen, no? O és un període bé de transició.
Exacte.
Que els seus principals exponents es troben en el món de l'art i
de les ciències.
I de les ciències, sí. No? I la difusió de les idees de l'humanisme, que van determinar una nova concepció de l'home i del món. Aleshores, aquí trobem, com deies tu abans, personatges molt interessants. A part de Leonardo, tu recordes algú més que fos...
Sí, de fet, un dels pintors que comentàvem doncs, que la van representar en vida és el Piero di Cosimo. I també el David Girandaio. Són altres pintors que també la representen. I a part, doncs, el famosíssim Leonardo da Vinci, no? Que també són personatges que apareixen en tots ells, juntament amb Sandro Botticelli, a la novel·la.
Tot i que, bueno, ja en el Renaixement, el 400, no? Per ser més exactes,
exacte.
El nom de Botticelli no és Botticelli. Tu també el coneixem per Botticelli,
però
a part que era un home que era... Bueno, Tenia sobrepès, era bevedor... Però com es deia, aviam?
No, ell es deia... Sí, exacte. Es deia Alessandro Di Mariano di Bani Filippi.
Imagina't.
Tot i que, esclar, és conegut per tothom com Sandro Botticelli. El que passa que aquest sobrenom, que molt bé dius, que italià de Botticelli, ve perquè el seu germà va tenir dos germans, Antonio i el Giovanni, i no se sap quin d'ells tenia aquest sobrenom.
Ah, sí?
O bé perquè era molt bevedor, d'aquí de bota, o bé perquè tenia sobrepès.
Mira, un o l'altre li deurien escaure bé.
I aquest sobrenom, doncs, el va heredar del seu germà, que també li deien... sembla que els devien anomenar tota la família així, Botticelli.
De totes maneres, escolta'm una cosa, aquest senyor devia guanyar molts diners en el seu moment.
Sí. Sí,
perquè
sí.
Segur que devia estar tutelat per algun capellà, algun papa, però en aquell moment... Sí. Per les grans famílies.
Per les grans famílies, els Medici.
Els Medici.
Sí, de fet, es convertirà en client dels Medici, protegit de la família dels Medici, i a més també pel Vaticà. I és que bona part de les seves obres va estar dedicada a la producció de Madones, és a dir, de representacions de la Verge Maria.
La Verge Maria.
Sí, sí, sí. I com tu molt bé deies a l'inici, doncs també farà dels temes més importants de Botticelli són els de temes més de caràcter mitològic. Per exemple, doncs, tu a l'inici parlaves del naixement de Venus o de la primavera, no?
I que aquests quadres val la pena doncs entrar-hi, per fixar-te bé de tots els detalls, perquè hi ha molt simbolisme.
I tant.
El que passa que em sembla, com diuen els catalans, que tenia una mà foradada, aquest senyor.
Sí, 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 perquè és clar, tu deies, va guanyar molts diners, però va morir en la pobresa absoluta. I és que es diu, però, que Botticelli va ser un fervent seguidor de Girolamo...
Savonarola.
Savonarola,
sí.
Un frare dominic, predicador i confessor, i que va ser organitzador de les famoses fogueres de la Vanitat, on els florentins estaven convidats a anar a cremar totes les seves pertinences més luxoses. Però també llibres de Boccaccio i de Petrarca.
Sí, que, i tant. De fet, era, com dius tu, precursor de la reforma protestant i els seus atacs oberts al papa, en aquell moment era Alexandre VI, van portar-lo a la seva excomunió.
Sí.
Per ser un obstinat. I finalment la burgesia florentina el va lliurar a Roma i va ser condemnat.
Per la Inquisició.
A ser rostit, el van rostir.
Clar, és que aquest home predicava en contra de la fita de totes aquestes grans famílies que era la riquesa.
Sí,
ell predicava, de fet, la pobresa.
La pobresa,
Possiblement es diu que Botticelli podria haver estat un dels seus seguidors i que, bé, no se sap què va fer amb aquesta... amb aquesta fortuna que havia aconseguit.
Per això el van també excomulgar, esclar.
Clar.
Però escolta, i l'ordre de, com es deia, dels humiliats, a l'ordre dels humiliats, te'n recordes que això en parlàvem?
Sí, en vam
parlar. Que jo em va sorprendre.
Sí.
Perquè de ser, o sigui, de tancar-la, després va continuar amb dones monges...
Sí, fins al segle... Pràcticament finals del XIX, primers del XX.
Que sí?
Sí, sí, sí. És una ordre benedictina.
Exacte.
El que passa que també... també sembla ser, doncs, que els benedictins, com a tal, també predicaven la pobresa, diguem-ne, una religió amb molt més en contacte amb la gent necessitada... I, per tant, doncs, també en el seu moment no va prosperar. A més, també hi ha un complot que sembla ser que un personatge d'aquesta ordre va intentar assassinar el papa i això, doncs, va suposar la seva erradicació a la part masculina.
Clar.
Tota l'ordre masculina desapareix i, com tu molt bé dius, doncs, perviurà l'ordre femenina.
Fins al 20,
Fins al 20.
Fins al 20, ara ho estava mirant. Fins al 20. Bueno, si continuem amb aquesta relació que hi havia entre Sandro Botticelli i Simonetta Vespucci, clar, és un tema fascinant. A mi m'han vingut ganes fins i tot de buscar alguna biografia, perquè s'hi trobo molt, molt, molt bonic, no?
Sí.
I l'especulació que hi ha entremig, no? Perquè sempre intentem buscar, saber alguna cosa més, que és molt fàcil, doncs, que no hi hagi manera de trobar-ho.
Sí.
La musa inspiradora, no?
Oh, i tant. Clar, ella, de fet, el seu nom... complet, és Simonetta Cataneo.
Exacte.
Va néixer el 1453 i va ser filla d'un noble genovès. Amb 16 anys per contracte matrimonial, es va casar amb Florenti Marco Vespucci, familiar del futur explorador Amerigo Vespucci.
Amerigo Vespucci, sí.
I es va instal·lar doncs, amb la seva nova família, la del seu marit, a Florència. I és clar, i allà doncs, va entrar en contacte amb molts artistes, entre els quals doncs, Sandro Botticelli, que va quedar fascinat amb la seva gran bellesa. I no només els artistes, sinó també els prínceps. I en aquest cas apareix Giuliano de Medici, Julià de Medici, que també se'n va enamorar bojament.
Però profundament enamorat.
Sí, sí, sí. Sí, aquí sí que hi ha testimonis doncs, de que va existir una relació entre ells.
Sí.
Sí, i és la història...
Aquí és la història on heu de llegir.
Sí, de fet, a Poliziano, el poeta, li va dedicar també una poesia a Simonetta, en el qual doncs, també sembla ser que és una poesia encarregada per Giuliano, Julià de Medici, i li va dedicar aquesta poesia, que és coneguda com a Elogi a Simonetta. Li dedica quatre versos a la seva gran bellesa, que tu descrivies molt bé a l'inici.
És que és sí.
Tenia una pell molt clara, era molt rossa, ulls clars, esclar, això va
molt
treure
bonica,
molt bonica.
Molt bonica. I de ara, fet, què? No, digues, digues.
No, compara els seus cabells rossos amb l'or. No,
vull dir que... El que passa que va morir pobreta molt jove.
Molt jove, amb 23 anys, segurament de tuberculosi.
Sí. I embarassada o no embarassada? Mare, no mare? No
aquí
sabem,
ja no
eh?
Ho sabem. Bueno, aquí hi ha una
no
història
sé, ho preguntarem
que...
preguntarem també,
exacte.
Eh? Que ho preguntarem.
I tant.
Clar, és així. Bueno, escolta'm, Quim, fem una cosa. Jo crec que ara ja podríem anar directes a parlar amb la Sònia.
Oh,
però aviam, un moment, perquè a veure què ens portes de novetat literària.
Sí, doncs avui us parlo d'una novetat que es diu Invencible, de l'autor Carlos Bassas. I és un llibre editat per Grijalbo.
Carlos Bassas del Rey?
Sí.
Caram, com sí, és sí. Que jo no me n'he enterat? Sóc una forofa d'aquest senyor?
Ah, sí? Doncs és sí. Una novel·la que ens trasllada a la Xina del segle VI abans de Crist i més concretament en la vida d'un heroi tan cèlebre com també l'hora misteriós, com va ser el general xinès Sun Tzu, un dels grans estrategues de tots els temps i que la seva gran obra va ser l'art de la guerra, el famós art de la guerra. Va ser un pensador, a més va ser un gran general i bé,
pues molt
és
interessant.
La seva vida novel·lada per aquest,
sí,
per
sí,
aquest
sí,
autor.
Sí, molt interessant. Em sembla que estarà de vindre a la llar a comprar-lo, tu.
Molt bé.
No, perquè és que tinc, quasi bé els tinc tots i ell, abans d'escriure els quatre darrers, que sembla que són quatre o quatre darrers llibres, havia escrit temes de samurais perquè a ell li agrada molt aquesta temàtica.
Sí.
Que va vindre, a més, amb el Sabadell Negre, quan vam fer el festival, també va venir. I ara veig que torno una mica a entrar dintre el món asiàtic.
Asiàtic,
i sí. M'interessa. Sí, sí. Bueno, doncs, anem entrant per parlar amb la nostra amiga, la Sònia Lleonart, que ens podrà desvetllar alguns temes que ens puguin interessar. I, com sempre, la música que tot seguit sentirem ha estat escollida per ella. Creu que és la més idònia per poder parlar d'aquest llibre.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine.
Bueno, com veieu, és una cançó preciosa que ens reflexa una profunda introspecció i un canvi de perspectiva sobre la vida i sobre l'amor.
Bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, faig quatre...
Bon dia,
et faig quatre punts biogràfics per presentar-te. Ets llicenciada en Ciències Empresarials i Relacions Públiques per la Queen's University, al Regne Unit, i a més formada en diferents programes de direcció, màrqueting i lideratge. Ets emprenedora, innovadora i una gran comunicadora.
I això no hi ha dubte, eh?
I tant, no, no. A més, en l'actualitat assumeixes funcions com a directora comercial i també de màrqueting. Vas començar cursant un itinerari de narrativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, de qui neix nascuda de Venus, oi? Ens vas parlar.
Sí.
I és el teu debut literari, com comentava, que amb el qual vas guanyar el 14è Premi de l'Illa de Llibres.
Correcte.
Un debut que has aconseguit doncs, captar l'interès de milers de lectors en català, però és que a més has publicat aquest llibre a molts països, a Itàlia, Polònia, Portugal, Alemanya, inclús llocs tan llunyans com Egipte.
Sèrbia.
Sèrbia.
Sèrbia, sí, Ucraïna també.
Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs què et sembla si comencem llançant la primera pregunta? Aviam, nosaltres fins ara hem anat parlant del llibre, fent unes quatre pinzellades, una sinopsi, però bueno, la primera pregunta seria que reivindiques el paper de la musa de Botticelli, la Simonetta Vespucci, però què et va fer decidir escriure sobre aquesta novel·la, justament?
Sí, mira, jo estava buscant precisament un tema perquè dins de l'itinerari de narrativa que fèiem a l'Ateneu i quan ja vaig decidir fer una novel·la havia de buscar un tema, no? I com a autora novell, clar, se m'obria un mar de possibilitats que realment no sabia, no? Per on tirar, no? Però el que sí que tenia clar és que havia de ser una cosa que a mi m'inspirés, una cosa que a mi m'emocionés, una cosa que a mi m'agradés, perquè si no vaig pensar, és molt difícil escriure sobre un tema que jo no senti una passió, no? una guspira, no? I un dia vaig llegir, va ser casual, però entenc que ja anava amb els ulls oberts, no? Vaig llegir un article precisament d'Història i Vida que parlava de Sandro Botticelli i de la seva musa, de la Simonetta Vespucci. I vaig pensar qui era, no? La Simonetta Vespucci. Clar, ja parlava que era un personatge real, explicava una mica la seva història, però no sabia ben bé qui era ella, no? I la vaig anar a buscar a Google, no vaig googlejar, i clar, vaig veure el seu rostre i clar, és la seva musa, realment és la noia que surt a tots els seus quadres, no? I vaig dir, aquí tinc una història, no? La història entre ells dos, descobrir qui era Simonetta, qui era ella, per què el va inspirar i una mica qui hi havia, no? Darrere de la seva bellesa, no? És el que em va moure a fer aquesta novel·la.
Molt bé.
Per escriure aquesta novel·la, Sònia, clar, també vas haver d'investigar molt. Vas haver de buscar moltíssima informació, també, a part de la Simonetta sobre el Renaixement.
Sí. Clar. Tenim en compte, jo no sóc historiadora, per tant, per clar. Mi era entrar de nou a un tema que m'agradava a nivell d'aficionada, però no a nivell professional. I jo, dins que és una novel·la que hi ha ficció, sí que li volia donar la màxima veracitat possible, no? La màxima realitat. Mm-hmm. I per això vaig fer el treball de documentació, que va ser extensíssim, perquè, clar, imagineu-vos, entrar des de zero al Renaixement italià, no us ho podeu imaginar, llavors, llibres del 400, llibres del 500, tesis doctorals sobre Botticelli i sobre la interpretació de la seva obra, perquè Botticelli és un pintor que és molt complex d'interpretar, perquè ell està recuperant tots els mites clàssics de Grècia, de Roma, i els està traspassant a la pintura, no? Obres que estaven escrites d'Homer, ell les traslada a la pintura, no? I quadres com el Naixement de Venus, per exemple, és on es reflexa tot això, quadres com la Primavera, no? Que surten les tres gràcies allà dansant, amb Mercuri, amb Venus, no? Amb Cupido, que està llançant la fletxa per disparar a Giuliano de Medici, precisament, no? Clar, interpretar tot això va ser com un repte, no? Personal, però el que a mi m'agradava és que a l'hora que jo aprenia, no? Pensava, al meu lector també li estic descobrint coses noves, no? I després m'han dit, és que, Sònia, gràcies a tu, pues després he estat mirant l'obra de Botticelli, he descobert aquests quadres, o fins i tot gent que ha anat a Florència després de llegir el llibre, no? Perquè s'han enamorat de tot el context que representava Florència en aquell moment i a l'actualitat, no?
Clar, de fet, quan ens comentaves en el Club de Lectura que hi ha una cosa que bueno, jo ara amb unes amigues volem anar a Roma, imagina't, ens estem organitzant pel novembre. No, sí, és veritat, perquè com que vam estar fent barroc i ara volíem fer Renaixement, escolta, explica'ns això de la tomba d'en Botticelli, que tu estaves una mica decebuda.
Ai, sí.
Veus,
ai,
sí, és bona.
Perquè, clar, tu t'imagines, clar, un personatge com Botticelli va ser un dels mestres del Renaixement, no? Considerat per tothom els Uffizi, de fet, el centre de tota l'exposició és Botticelli. I, clar, t'imagines que tindrà, quan tu vas a visitar la tomba per primera vegada, t'imagines que tindrà una tomba a l'alçada de la importància que tenia aquest senyor. I, clar, resulta que està en una església que és on hi sent i que és el barri d'on era ell. Per això ell va demanar, que això és molt poètic, ser enterrat a on hi sent, que era on estava enterrada també la Simoneta, no?
Està als peus, com... realment, de Simoneta?
Simoneta està... No, no és ben bé, no,
ah,
no
vale, vale. Bé
on està, però vale. Sí que està enterrada en vale. Aquella església. I ell va demanar, perquè ell va morir com 40 anys més tard que ella, ell va morir molt jove, amb 23 anys, i li va demanar això, no? Una de les coses, ser enterrat a l'església on estava Simoneta. Doncs la tomba de Sandra Botticelli és realment una tomba... Clar, l'església no està molt ben conservada, i està com, l'has de buscar, està com, has d'entrar fins al fons a tot, gires pel transepte dret, i al final de tot, hi ha una capella superpetita i molt, molt, molt abandonada, perquè té les rajoles caigudes, la paret està plena d'humitats, o sigui, no la conserven, no la mantenen bé, i al final és una tomba al terra, no? Que és una... És una rajola així rodona, blanca, i llavors allà posa, no? Alessandro Di Mariani, Di Bani, sí. I està allà ell, no?
I podria ser alguna cosa que et sorprengués o que, no ho sé, de vegades dius, vas descobrir alguna cosa que et sorprengués o que et fes canviar la història que tenies pensada, potser aquesta en seria una. En tens alguna altra que potser et fes canviar el que tenies pensat?
Mira, jo, clar, com vaig dir, una molt important, que va ser el començament de tot, clar, jo com vaig llegir l'article, tal com l'havia redactat el periodista, semblava que la història d'amor era entre Sandra Botticelli i la Simoneta, no? Pensava que ells dos eren, i vaig pensar, clar, no hi ha res més bonic i més romàntic que la musa i el pintor. Doncs, quan vaig començar a investigar sobre 400, vaig començar a investigar sobre els Medici, que em començaven a sortir per allà, perquè, clar, els Medici són part del 400 i del 500 i són qui van esponsorar i qui van fer mecenatge a tots aquests pintors, a Leonardo, de Michelangelo, de Ghirlandaio, de Verrocchio, van ser ells, però, clar, m'anaven sortint, i al final, clar, vaig veure que Lorenzo no era el gran mecenes i era el cap de la família Medici, però el seu germà Giuliano, ell va ser qui realment es va enamorar bojament de Simoneta, i sembla ser que Simoneta el va correspondre, no? O sigui que la història d'amor va ser realment entre ells dos, no? I clar, jo vaig haver de canviar el plantejament que jo volia fer la novel·la en un inici, que era entre Simoneta i Botticelli, i a Botticelli vaig posar com el pintor, com una mica l'espectador d'aquesta història d'amor, i una mica ell l'acompanya molt i la protegeix, no?, a Simoneta. Bueno, és una de les coses que vaig haver de rectificar.
Sí, comentàvem amb la Lídia Sònia, fèiem quatre punts biogràfics de Simoneta. Simoneta, de fet, és el model femení del Renaixement, no? Representa, sí, va més enllà, potser, d'un sol pintor, sinó que és una model que és àmpliament representada.
Sí, ella es va convertir en l'ideal del Renaixement, la bellesa d'una dona en el Renaixement, no? Ella no era de Florència, ella va néixer a Gènova, era d'una família noble, era una persona molt culta, era una persona que sabia llatí, sabia grec, era una persona formada, no? I quan ella la van casar amb Marco Vespucci, ell sí que era de Florentí, i la van portar a Florència, i allà va entrar a la cort dels Medici, no? I tots van quedar com meravellats, no? Però no només de la seva bellesa, sinó a Lorenzo de Medici, que li dedicava poesies també, li feia poemes, que era una dona que sabia estar, no? Que podies tenir una conversa més enllà d'una conversa frívola i casual, sinó que podies parlar de poesia, podies parlar d'Homer, podies parlar de moltes coses. I clar, doncs, es va convertir en un ideal no només per Botticelli, sinó per moltíssima gent, no? I sí, Piero di Cosimo també la va dibuixar, la va dibuixar també Ghirlandaio. Ghirlandaio, mira, hi ha una anècdota molt, molt interessant, això, si algú s'anima a anar a Florència, és que va ser el primer pintor que la va pintar amb només 7 anys, que ella acabava d'arribar a Florència, i s'acabava de casar amb Marco Vespucci, i llavors com la família Vespucci estava a l'església d'Ogni Santi, el patriarca de la família va demanar que fes un retrat de tota la família Vespucci sota el mantell de la verge, no? I llavors surt tota la família, surt el Marco, surt ella, no? I ella és superjoveneta, que costa molt reconèixer-la, no? Perquè encara no havia agafat l'esplendor que després, amb 20 anys o 21 anys, ja surt a les obres de Botticelli, no? Però Piero di Cosimo, el primer que la va pintar en aquest mural, que es diu La Verge de la Misericòrdia, i just està a l'església d'Ogni Santi, no? I jo la vaig anar a veure també i bueno, em va sorprendre molt perquè és una, es veu res, una nena de 16 anys, superjoveneta, és curiós de veure, no? És interessant.
De fet, és una constant, és el fil conductor de tota la novel·la, podríem dir-ho, no sé, el que triessis l'amor i a l'art, que són dues coses precioses, no? Com a elements principals de Nascuda de Venus. Què et va fer triar justament aquests dos, l'amor i l'art, com a elements principals?
Mira, perquè realment són dos temes que a mi m'agraden i m'interessen moltíssim, no? És el que deia al principi de l'entrevista. Al final has d'escriure sobre alguna cosa que tu et desperti, no? Perquè escriure una novel·la és una tasca que és complexa, o sigui, has de tirar endavant tot un tema tu sola, no? Llavors has de buscar alguna cosa que realment que et motivi, que et faci vibrar, que t'agradi, que ho gaudeixis i a mi m'agrada l'art, m'agrada l'amor i m'agrada fer una història sobre aquest
tema. Molt bé.
Tot això.
Ens comentava, Sònia, que quan arriba Simoneta a Florència tothom queda meravellat. Però a la novel·la parles també una mica com si el seu marit, el Marco Vespucci, l'utilitzés per les seves ambicions. Creus que sí? Creus que...
Bueno, a veure, això també és una part dins de la part històrica, jo sempre és llicències literàries, no?
Val.
Però la sensació que d'escrits que s'han fet, de coses que hi ha de l'època, no?, del segle XVI, parlen una mica com que no era allò un matrimoni, allò que... De fet, es va ser acordat el matrimoni, no es van escollir, ella no va escollir casar-se amb Marco, no? No sé ben bé si realment ell la va utilitzar molt. Sí que és cert que ella va tenir molta entrada amb la família Medici i això segurament, d'alguna manera, penso que segurament hi hauria de tenir algun partit, més o menys, segur.
Molt bé. De fet, el que parlàvem fa un moment, el que uneix realment aquests tres moments temporals, que a més és que és això que dius, com s'ho ha fet, no? Perquè quadri tot tan bé, és una meravella. Aquests tres... No, és que és veritat, és un llibre que bueno, jo ara tinc amigues que l'estan llegint, Lídia, de veritat.
Escolta, ai, que bé!
Sí,
que
sí, doncs pues mira, concretament en són quatre, tu, que estan llegint aquest llibre.
Fantàstic.
Sí. Bueno, perquè és veritat, el llibre es ven, però el llibre també va de boca en boca, que és un dels millors regals que pot haver, de dir, escolta'm, penso, el llibre de córrer, és algú viu.
Sí.
Bueno, doncs el que et volíem preguntar, el que uneix els tres moments temporals són tres dones, i l'única que pot decidir és la Carla. Per què?
Correcte.
Per què?
Clar, la Carla ja n'és al segle XXI, ella ja pot prendre les decisions, ella pot decidir amb qui casar-se, amb qui enamorar-se i amb qui equivocar-se. Cosa que la Simoneta ni de lluny podia pensar enrere tot això. Ella es podia enamorar, però no podria portar a terme el seu amor. No pot prendre decisions la dona del segle XVI. La Santa, a priori, té una mica més de decisió, però en el fons ella ve d'una família humil i ella no l'accepta. La família de l'Arnaldo, que és una família noble amb molts diners, no entra dins els seus esquemes que l'Arnaldo es casi amb una persona inferior social i econòmicament. I és la realitat que plantejo, no? O sigui, jo plantejo tres dones en tres moments diferents amb les condicions econòmiques i socials que tenen cadascuna i el que poden fer a partir d'aquest moment, no?
Uh-huh.
Però és interessant perquè es veu l'evolució de la
Carla. Sí, i tant,
Que la Carla, ella ja pot decidir, s'equivoca, evidentment, com tants altres, però pot decidir amb qui està i amb qui no està.
realment queda molt ben plasmat, molt ben reflectit els tres moments, molt, molt entenedors, molt reals.
Sí.
Bueno, bé, doncs, aviam, com heu pogut escoltar Nascuda de Venus, Sonia Leonard entrellaça amb maestria el passat i el present per celebrar la genialitat d'en Botticelli, la influència inesborrable de la seva musa i un amor impossible. La novel·la no només retrata una època i una ciutat, sinó que també ens submergeix en el d'un món d'unes famílies molt poderoses en la història, els Medici. Penseu una cosa, lectors i lectores, és un autèntic viatge a través del temps i de l'art.
Sònia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per haver-nos parlat d'aquesta meravella de llibre.
Deia que hi havia una continuïtat, no?
Sí, estàs preparant...
Sí, home, home, ho podem deixar, això.
Home, i tant. Ens en pots fer cinc cèntims.
No, no sé, em sembla que no ens en podia parlar.
No puc parlar.
No,
veus?
No, no, hem fet spoiler.
No.
El que puc dir és que continuo escrivint, que m'ha agradat molt escriure aquesta novel·la, que he descobert una passió, que he descobert el feedback que em doneu tots els lectors que gaudeixen tant amb la història i que molts em diuen, encara que no continuï la història, però continuo escrivint.
Ah, ja, sí, per favor.
M'ho diuen, perquè m'ho passo tan bé, o sigui, em fas que viatgi, fas que m'oblidi de tot, fas que només vulgui estar amb el llibre i amb els personatges.
Hi ha una cosa...
I ja tan sols amb això...
Digues, perdona, que t'he tallat. No.
Que tan sols amb això jo, evidentment, continuaré escrivint. Necessito temps, evidentment, però...
Bueno, sí, tens temps, però ets una dona... Potser la paraula no seria obstinada, perquè de vegades queda com malament, però recordes que quan es va comentar que ella tenia els tres moments temporals?
Sí.
I allà l'Ateneu li deia, home, això no acaba de ser. I ella se n'anava a casa i deia, sí, jo vull aquests tres moments. I renoi, és que ha sigut
les idees molt clares, del que vol.
Moltes felicitats, continuo així i amb ganes de tornar-te a veure. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu. Adéu.
Bueno, perfecte. Quim, escolta'm una cosa. Ha estat fantàstica aquesta entrevista.
Molt, per favor.
Tardarà, per això aquesta dona torna a escriure. Em sembla que ens va dir uns dos anyets.
Sí, em sembla que...
Bueno, sí. Però si ha de sortir un resultat com el d'aquest...
Sí. Val la pena l'espera.
Bueno, fem com sempre. Informem de quan ens toca el pròxim dia de club.
Sí. La propera serà a la llar del llibre, com sempre, el proper 25 de juny. I parlarem d'un llibre molt relacionat amb castellà. Farem història local.
Quina il·lusió, quina il·lusió.
Amb una autora de castellà, amb Natàlia Cerezo.
Ens vindrà a la ràdio, oi que sí?
Sí, jo crec que sí.
Tenim moltes ganes. Penseu que també ens vindran al club. Vull dir que si algú l'ha llegit, pot vindre tranquil·lament i es posa en contacte amb el Quim o qualsevol dels...
A la llar del llibre.
A la llar del llibre. I, escolta, us esperem el 25.
I tant. I el llibre serà I van passar tants anys.
I van passar tants anys.
Sí,
sí. Molt preciós.
I tant.
Molt bé. Bueno, Quim, doncs fins la propera.
Fins la propera. Moltes gràcies, Lídia.